tarda. Ara són les 2 del migdia. El PSC mou fitxa i es posa les piles per sumar aliances i aconseguir més aviat que tard investir Salvador Illa com a nou president de la Generalitat. Amb la ressaca de la victòria electoral superada, els socialistes ja han configurat l'equip negociador que s'encarregarà de fer la roda de contactes amb la resta de partits, això sí, sense parlar amb Vox ni Aliança Catalana. I abans de seure's a negociar, el guanyador de les eleccions ha enviat una carta avui a la militància socialista on defensa que els resultats de diumenge permeten la possibilitat d'obrir una nova etapa. Salvador Illa diu que el futur passa per l'estabilitat, el diàleg i el progrés, i a més, per celebrar la victòria aquest dissabte ha anunciat un bany de masses amb l'organització d'un acte que hi assistirà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Illa, però, tindrà una pedra a la sabata, que serà la d'Esquerra Republicana, amb qui no serà fàcil convèncer perquè li doni els seus vots.
Sí, els republicans tenen assumit que aquesta legislatura la passaran a l'oposició i alguns sectors del partit, de fet, demanen que sigui una oposició constructiva. De la seva banda, Carles Puigdemont reunirà demà dijous tots els 35 diputats del nou grup parlamentari per començar a definir l'estratègia negociada.
I de retrucar els resultats electorals a Catalunya, que tenen efecte directe també a la Moncloa, a Madrid, les relacions entre Junts i el PSOE estan congelades fins que no resolgui l'entramat de la investidura.
Ho ha confirmat aquest matí el membre de l'executiva del Partit Socialista i també candidat a les europees, Javi López, que creu que l'anunci de Puigdemont de presentar-se a la investidura és una qüestió purament estratègica i ha descartat que el seu partit doni els vots a Junts perquè Carles Puigdemont torni a la Generalitat. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Em sembla més un joc d'artificis i una maniobra de distracció que una proposta política real. El resultat electoral del darrer diumenge, el que va donar només va ser una victòria incontestable.
I després d'aquestes eleccions catalanes i amb unes eleccions europees a la cantonada, els pagesos tornaran, atenció, a sortir al carrer per pressionar els partits i que no s'oblidin dels acords que van assolir amb ells no fa encara dos mesos.
Instem els governs espanyol i francès a iniciar negociacions per tal d'abordar les nostres demandes i trobar solucions satisfactòries. Creiem que el diàleg constructiu és fonamental per resoldre els problemes a què ens enfrontem.
I els pagesos ja han anunciat que tallaran totes les fronteres entre Espanya i França el dia 3 de juny.
Serà una protesta que tindrà el suport d'una quinzena d'associacions agràries de tot l'estat. Els talls es faran a banda i banda de la frontera entre els agricultors de tots dos països en punts com el Pertús, Irun o el Coll d'Aras.
Avui trucarem en directe al portaveu de Revolta Pagesa Girona, Jordi Ginebreda, per conèixer quines intencions tenen quan tornin a treure els tractors a les carreteres. Tot això en un dia on els estudiants han sortit al carrer ara, però a Barcelona, per denunciar que Israel està practicant un genocidi, creuen, amb la població palestina.
Boicot Israel!
Boicot Israel!
Boicot Israel!
Són els crits d'ara fa una estona a les manifestacions que hi ha al centre de Barcelona, amb càrregues policials incloses.
I també continuen les acampades a la Universitat Autònoma i a l'edifici històric de la UB, situat a la plaça de la Universitat. I a primera hora d'aquest matí, un grup de manifestants han entrat a l'oficina d'acció de la Generalitat per exigir el tancament d'una de les oficines situada a Tel Aviv.
I avui en els esports.
Si fem aquests 6 punts, doncs estem a la segona posició, per tant, l'objectiu és claríssim, no?
La derrota del Girona ahir dimarts a Montilivi apropa el Barça al subcampionat de Lliga.
Els blaugrana juguen demà al camp de l'Almeria, que ja és equip de segona divisió. Si guanyen, deixaran el Girona 4 punts a falta de 2 jornades per acabar la Lliga. Els gironins han perdut aquesta passada nit 0-1 contra el Villarreal.
I un Girona que, atenció, hem conegut aquest matí que podria quedar-se sense jugar a la Champions l'any que ve per la normativa de la UEFA.
I és que Girona i Manchester City comparteixen grup empresarial i la UEFA obliga els propietaris a vendre's les accions del Girona, ja que dos equips del mateix grup no poden jugar a la Champions. L'alternativa que dona la UEFA és que juguin l'Europa League.
I el titular cultural d'avui és pel trio de Vic, la iaia, que torna als escenaris després d'una aturada de més de 5 anys. Faran 4 únics concerts, primer a Banyoles, passaran per Olors, Menorca i també a Barcelona el 4 de desembre. El grup, a més, reeditarà amb 3 cançons inèdites. Han explicat el que va ser el seu segon disc, On és la màgia, que es va publicar ara fa 10 anys. Això és el més destacat d'aquest matí de dimecres. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les pluges han estat les protagonistes aquest matí a molts punts de Catalunya. Catalunya, localment amb una certa intensitat, i al llarg d'aquesta tarda continuarem tenint precipitacions, però sobretot a les comarques del prelitoral, de l'interior, del Pirineu, del Prepirineu. Com dèiem, localment amb una certa intensitat, i aniran acompanyades també de pedra i de calamarsa. Les temperatures es mantenen normals per l'època de l'any, màximes que se situen en general entre els 20 i els 25 graus, tot i que hi ha punts de l'interior on ha estat cobert durant tot el dia que no han arribat encara als 20 graus. Previsió per demà, doncs un temps idèntic al d'avui. Al matí amb precipitacions a qualsevol indret, localment amb una certa intensitat, i de cara a la tarda concentrades a l'interior, al prelitoral i també al Pirineu i al Prepirineu. També a la tarda poden ser localment fortes i les temperatures demà seran molt semblants a les d'avui, tant les mínimes com també les màximes.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:05. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Silvia Muñoz de la producció, comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Amb els resultats de les eleccions més digerits, comencen els contactes ja entre els partits per negociar qui ha de ser el pròxim president de la Generalitat de Catalunya. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
El primer secretari del PSC i guanyador d'aquestes eleccions de diumenge, Salvador Illa, ha enviat avui una carta a la militància dient que el resultat de les eleccions demostra que Catalunya ha d'obrir una nova etapa sense bàndols ni blocs.
Illa ha qualificat el resultat del PSC de magnífic i ha dit que els resultats permeten obrir una nova etapa que sigui sinònim d'estabilitat, diàleg i progrés, i on els avenços econòmics i socials siguin el motor industrial, social i cívic de Catalunya. També ha fet un reconeixement a les polítiques del govern d'Espanya i l'aposta del president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, pel diàleg i la convivència.
Però és que el principal escull que té Salvador Illa és aconseguir els suports per ser president. La seva preferència seria que Esquerra li donés suport en la investidura. En aquest sentit, però, l'exdiputat dels Republicans al Congrés a Madrid, Joan Tardà, aposta per facilitar-li i per no anar a una repetició electoral.
Tardà aposta perquè Esquerra faci una oposició constructiva amb Illa de president, perquè pensa que seria un suïcidi una repetició electoral o investir Carles Puigdemont després de la mala relació entre els dos exsocis de govern aquests 3 anys. Ho ha dit al Cafè de les Idees.
Crec que seria actuar amb el budell i no pas amb el cervell si Esquerra Republicana ara permetés, facilités una segona convocatòria electoral. N'hi hauria per tallar-nos les venes.
Segons Tardà, Esquerra i el PSC estan condemnats a competir i entendre's alhora. També ha defensat que el fins ara president del partit Oriol Junqueras continuï al capdavant de la formació i que la militància l'avali.
A l'espera, doncs, de saber quina decisió acaba prenent Esquerra, Junts no tira la tovallola i Carles Puigdemont reunirà demà els diputats electes a Argelès, a la Catalunya Nord, per definir quina ha de ser l'estratègia a seguir a partir d'ara.
A hores d'ara, la seva promesa de tornar en el debat d'investidura continua viva, així ho ha assegurat l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boyer, a Catalunya Ràdio. Boye també pensa que els policies nacionals que hi van declarar la causa del tsunami democràtic i van dir que se sentien víctimes de terrorisme estan buscant excuses per sortir impunes de les dues altres causes que tenen obertes en 2 jutjats de Barcelona per tortura i maltractaments.
No le puede haber gustado nada que en esta causa quien se iba presentando como víctima resultase ser una persona que está imputada en 2 causas por hechos muy graves. Ese oficial de policía que lloraba ayer en la declaración y que poco menos que nos presentaba que lo de Urquinaona era como un Vietnam, que lo que estaba era tratando de construir su coartada para las otras causas en las que él está imputado.
La setmana vinent estan citats a declarar els investigats de la causa de tsunami democràtic, entre ells la dirigent d'Esquerra, Marta Rovira, i Boye demana que hi hagi un ajornament.
Unes eleccions catalanes que també tenen conseqüències a Madrid. Les relacions entre Junts i el PSOE estan congelades fins que no resolgui, com dèiem abans, l'entramat de la investidura, i els socialistes descarten abstenir-se per fer president Carles Puigdemont.
Ho ha confirmat aquest matí el membre de l'executiva del PSC i candidat a les europees, Javi López, que creu que l'anunci de Puigdemont de presentar-se a la investidura és una qüestió purament estratègica. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Em sembla més un joc d'artificis i una maniobra de distracció que una proposta política real. El resultat electoral del darrer diumenge, el que va donar només va ser una victòria incontestable. Probablement també té a veure amb que hi havia compromisos clars per part de Carles Puigdemont al voltant del seu futur durant la campanya electoral, i que acceptar que no pot aspirar a la presidència de la Generalitat que comportaria també altre tipus de decisions.
López també descarta que Salvador Illa viatgi a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont.
I amb els socialistes que fa bandera de la seva estratègia d'haver pacificat Catalunya amb els indults i l'amnistia, el PSOE no vol que res impedeixi que aquesta llei s'aprovi al Congrés el dia 30 de maig. Per això el partit ha obert un expedient a l'expresident de l'Aragó i diputat del PSOE, Javier Lambán, que ahir no va votar a favor d'aquesta futura llei al Senat.
D'aquesta manera, el partit vol evitar que hi hagi escissions en el si de la formació a pocs dies perquè l'amnistia es voti definitivament al Congrés. Lambán va optar per no votar perquè no està a favor de la mesura de Gràcia, però tampoc volia oposar-se a la decisió del seu partit.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
I us ho dèiem també en titulars, els pagesos catalans tornaran a tallar totes les fronteres entre Espanya i França el dia 3 de juny, un dilluns, en una protesta que asseguren serà històrica i sense precedents. Els talls, que compten amb el suport també d'una quinzena d'associacions agràries de tot Espanya, es faran a banda i banda de la frontera entre els agricultors, per tant, dels dos països, en punts com el Pertús, l'Irun o el Coll d'Ares.
L'objectiu de tot plegat és pressionar de cara a les eleccions europees que tenen lloc el pròxim 9 de juny. Els pagesos volen aconseguir una major seguretat alimentària i que s'eliminin els impostos a l'energia que s'apliquen als productors agraris, com ja passa en altres sectors. Per això fan una crida a unir-se a la mobilització a totes les associacions, cooperatives, sindicats, empreses i consumidors, inclosos també els transportistes. El sector demana que els productes que s'importin als diferents estats europeus hagin de complir les normatives que s'apliquen als productors d'aquí, però també que es millorin les lleis de la cadena alimentària i aplicar la llei de referència de productes locals.
I per parlar-ne podem saludar a aquesta hora en directe Jordi Ginebreda, ell és membre del moviment Revolta Pagesa Girona. Senyor Ginebreda, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, sortiu al carrer també perquè veieu que els compromisos que vau rebre per part dels governs ara fa uns mesos no s'estan complint encara?
Sortim al carrer perquè la nostra vida, el nostre dia a dia, la nostra feina continua estant allà mateix i no estem avançant en cap aspecte.
Bé, parleu de què serà una manifestació històrica sense precedents. Fa dos mesos, tot just, els tractors van col·lapsar, entre d'altres, al centre de Barcelona. Per què parleu de manifestació històrica? Espereu la participació de molts més sectors?
Serà històrica perquè per primera vegada tallarem tots els passos fronterers del Pirineu i ho farem des de les dues bandes, des de la banda francesa amb els companys francesos que s'han ajuntat amb nosaltres i des de la part catalana i espanyola la resta de companys del territori.
Per tant, a banda d'aquests talls a les carreteres, a les fronteres que comentàveu, no sé si teniu intenció d'allargar aquestes mobilitzacions més enllà del 3 de juny i si veurem un altre cop tractors acostant-se a les principals capitals de l'Estat, com ja va passar ara fa uns mesos.
La intenció és bloquejar la frontera i que els dos estats, tant el francès com l'espanyol, es posin nerviosos i entenguin que l'única manera de sortir d'aquesta problemàtica de manifestacions contínues que hi ha des del sector i que no pararan, que continuaran estant actives fins que no ens escoltin i se sentin i escoltin les nostres problemàtiques i es posin a treballar per tenir solucions definitives.
Però passarien aquestes solucions? Què és el que haurien de fer els partits o el nou govern, en aquest cas de la Unió Europea, per tenir-los contents?
Per tenir-los contents, primer de tot ens haurien d'estimar, que de moment no hi ha cap govern que ens estimi en el sector primari, i per això estem com estem. I llavors, en segon lloc, haurien de començar a exigir a la resta del món que ens porta productes que vinguin amb aquests productes amb les mateixes condicions que nosaltres. Si nosaltres ens obliguen a produir d'una manera, el que consumim que ve de fora ha de ser d'aquesta mateixa manera que nosaltres. No podem permetre que nosaltres hàgim de fer uns productes de qualitat per al benestar de la societat i de la qualitat alimentària, però llavors puguem permetre que entrin productes d'altres llocs que no compleixin aquesta garantia sanitària.
Quins són aquests productes o quins sectors que no estan complint ara mateix aquesta normativa?
Hi ha molts països que importen aquí a Europa, des de Marroc, des de Xile, des de Xina, des de Rússia, des d'Ucraïna, des de molt de quantitat de llocs. Tots aquests països ens emplenen el rebost a nosaltres, però no l'emplenen en producte de la mateixa qualitat i les mateixes exigències que nosaltres.
Jordi Ginebreda, membre de Revolta Pagesa a Girona, gràcies per atendre avui la trucada d'aquest programa. Que vagi bé la manifestació del dia 3 de juny. Ens seguirem parlant. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Estel Migdia.
Jo també. també hi ha manifestacions avui a aquesta hora just des del centre de Barcelona. Centenars d'estudiants universitaris protesten a aquesta hora pel centre de la capital catalana en contra del genocidi que ells consideren que està perpetrant Israel sobre la població palestina. Els manifestants demanen que les administracions públiques trenquin els seus lligams amb el govern israelià.
Sí, una manifestació que s'emmarca en la vaga convocada per aquest dimecres a les universitats catalanes i està previst que es dirigeixi cap a la seu d'acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa del Govern, que aquest matí precisament ha estat ocupada per activistes pro-palestins. Una concentració que s'ha produït en aquest punt concret precisament per exigir el tancament de l'oficina que tenen a Tel Aviv. La investigadora de l'Observatori de Drets Humans i Empreses, Nora Miralles, critica la posició del govern amb Israel.
No estem parlant només de que Acció com a oficina prengui decisions, sinó que és un posicionament polític del govern català que fins a hores d'ara, com deia, 7 mesos després, no s'ha revertit, no s'ha condemnat i no s'ha canviat aquesta política. Presentant Israel com una economia segura, forta, innovadora, malgrat que, com bé li hem repetit en successives reunions, l'activitat empresarial no és neutra i en aquest cas es du a terme en un context d'ocupació, de vulneracions massives de drets humans.
I paral·lelament, també, com dèiem, a la Universitat de Barcelona hi ha una acampada a favor dels palestins, des de la setmana passada, i també avui a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Els estudiants han passat la nit a la plaça Cívica i han tallat els ferrocarrils de la Generalitat per afegir-se en aquesta mobilització.
Protestes estudiantils pro-palestines, com deies, que han arribat avui també a la Universitat Autònoma de Barcelona. Allà prop d'un centenar d'estudiants convocats pel Sindicat dels Països Catalans han bloquejat els accessos del ferrocarril. Els convocants xifren en un 90% el seguiment de la vaga, però fons del centre asseguren que hi ha normalitat. A la Pompeu Fabra també s'han pogut fer classes sense incidències.
I encara parlant sobre conflictes internacionals, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha decidit posposar tots els viatges que tenia previst internacionals per als propers dies, entre ells un viatge a Madrid arran de la nova ofensiva que ha llançat Rússia sobre el seu país.
Sí, Zelensky havia de ser a la capital espanyola aquest divendres. Concretament estava prevista una visita oficial al Congrés dels Diputats i posteriorment una reunió amb el rei Felip VI. Aquesta setmana també va transcendir que Sánchez i Zelensky segellarien un acord bilateral de seguretat entre Espanya i Ucraïna. De moment, però, no s'ha produït.
Canviem de qüestió perquè l'addicció a la cocaïna continua sent la principal causa d'ingrés al projecte OMA per començar un procés de desintoxicació i posterior rehabilitació. L'any passat l'entitat va atendre 1.500 persones a Catalunya i gairebé la meitat d'elles, un 45%, hi van entrar perquè eren addictes a la cocaïna. La segueix de molt a prop l'addicció a l'alcohol en un 42% dels casos. Després ja ve el cannabis, que és la principal addicció dels joves que entren a projecte OMA a Catalunya.
L'entitat detalla que, malgrat que hi ha una substància o conducta addictiva que és la que genera la demanda de tractament, a la majoria de les persones ateses s'observa un patró de consum de diverses substàncies alhora. També observa diferències importants en els patrons de consum entre homes i dones. Així, en els homes, la cocaïna és la substància principal per a un 47% dels casos i l'alcohol ho és en un 39%. La situació s'inverteix en les dones, entre les quals l'alcohol és la substància principal per a un 53% i la cocaïna en un 40%.
I precisament una operació conjunta de la Policia Nacional i l'Europol ha desarticulat una organització criminal que traficava amb drogues a tota Europa i que tenia a la base a la ciutat de Barcelona. S'han detingut 54 persones, 28 d'elles aquí a Catalunya, que exercien de majoristes de droga per organitzacions estrangeres i després blanquejaven aquests beneficis principalment amb inversions immobiliàries.
I és que els membres d'aquest grup contactaven amb organitzacions criminals estrangeres a les quals els subministrava la droga perquè la venguessin als seus països. Els delinqüents utilitzaven la violència per fer aquesta activitat, fet que requeria la col·laboració d'agents especialitzats per fer aquestes detencions. L'organització havia canviat la seva manera de funcionar. Van començar amb la venda d'heroïna, però després van passar al conreu i venda de marihuana i es van introduir també en el mercat internacional. Els diners els blanquejaven amb inversions immobiliàries, com deies, invertien els beneficis en criptomonedes. Arran de l'operatiu, es van bloquejar 8 propietats immobiliàries valorades en més d'1,5 milions d'euros.
I també que la policia dels Mossos d'Esquadra han detingut a dues persones per un robatori violent i posterior agressió sexual a dues dones a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets haurien tingut lloc aquesta matinada.
Segons Avança Ser Catalunya, agents de paisà que patrullaven a la zona van sentir els crits d'una de les víctimes. Un dels acusats és menor i l'altre té 20 anys. A més, els Mossos encara busquen una tercera persona que va aconseguir fugir.
I d'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha ratificat avui la condemna de 6 mesos de presó que van imposar un taxista que va agredir a 3 noies a Gavà. va ser condemnat fa 3 anys per un delicte contra l'exercici dels drets i llibertats polítiques públiques i per 3 delictes lleus de lesions en una sentència que va recórrer i que ara, doncs, com dèiem, avui ha estat confirmada.
El taxista circulava la nit del 3 de març del 2019 per l'aparcament d'una discoteca quan va cridar i insultar dues noies que s'estaven fent un petó. Elles van colpejar el taxi i l'home va baixar per encarar-s'hi. Una altra noia va intervenir i ell li va propinar un cop de puny que la va deixar inconscient. L'home també haurà de pagar una multa de 1.350 euros. Aquesta sentència encara es pot recórrer al Suprem.
I no ens movem de l'Audiència de Barcelona perquè continua aquests dies el judici contra una mare acusada de matar la seva filla per fer mal al pare, del qual s'havia separat.
Els investigadors policials que van portar aquest cas han assegurat avui que durant totes les diligències practicades no van trobar cap indici que fes pensar que la mare patia cap tipus de trastorn mental, que és l'argument que fa servir la defensa de l'acusada per rebaixar-li la pena de presó permanent revisable a la que s'enfronta. El que va ser cap de la unitat d'investigació recorda que la dona va trucar el dia abans a l'escola de la nena i també a l'hospital on treballava per avisar que no hi anirien i que, segons el seu entorn, el seu comportament va ser l'habitual els dies previs als fets. També han assegurat que quan la van detenir a l'hospital on estava ingressada no va mostrar cap tipus d'emoció ni tampoc de sorpresa.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim informació esportiva, ho dèiem també en portada, la derrota del Girona aquesta nit contra el Villarreal a Montilivi. Ha deixat el Barça a un pas d'aconseguir el subcampionat de Lliga de Primera Divisió a Espanya. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els blaugranes juguen demà al camp del CUE, que és l'Almeria, i que ja és equip de segona divisió. Aquest matí la plantilla ha fet un últim entrenament que ha servit a Xavi per encaixar les peces de l'11 titular de demà, que preveu amb moltes rotacions després d'haver jugat dilluns contra la Reial Societat. Ell mateix ho ha dit en la roda de premsa que ha fet aquest migdia.
Sí, demà farem canvis, és lògic. Vam jugar un partit molt intens, crec que vam fer molt bones dades físiques dels millors partits de la temporada perquè la Real Societat ens exigia i vam estar molt bé a nivell físic, però hi ha fatiga, hi ha cansanci i farem canvis, sense dubte.
El Barça pot distanciar-se demà del Girona. Si aconsegueix els 3 punts, deixaria els gironins a 4 punts de distància i això sentenciaria pràcticament la segona plaça i, per tant, el subcampionat de Lliga. Quan acabi el duel contra l'Almeria, només quedaran 2 partits per acabar la competició.
I és que ahir, com dèiem, el Girona va fer tot el possible per endur-se almenys un empat davant del Villarreal i evitar així que el Barça pugui escapar-se, com ho pot fer avui, però ha acabat perdent per 0-1 amb un gol de Traoré al minut 59 de partit.
Aquesta derrota, com dèiem, allunya el Girona de la segona plaça. De fet, si hagués guanyat, avui seria segon provisionalment a l'espera del que faci el Barça. La derrota ha deixat molt afectat a l'entrenador blanquivermell, que reconeix que l'equip no ha materialitzat les ocasions de gol quan ho hauria d'haver fet.
Creo que teníamos que haber abierto el partido más en la primera parte en ese sentido. Ser capaces de finalizar más jugadas, teníamos mucha posesión, pero ellos es un equipo que transita muy bien, que defiende muy bien y me ha faltado finalización. Pero bueno, evidentemente quedan 2 partidos, hay que intentar acabar de la mejor manera.
Per complir l'objectiu de ser segons, el Girona hauria de guanyar els 2 partits que queden i el Barça hauria de punxar en almenys 2 dels 3 duels que encara li queden.
Girona també que podria quedar-se, atenció, fora de la Champions l'any que ve si no compleix les normes que marca la UEFA. El cas és que el Girona i el Manchester City formen part del mateix grup empresarial i tots dos equips estan classificats per jugar a la màxima competició europea de clubs l'any que ve. Per això, segons informa aquest dimecres el diari The Times, la UEFA ha informat al grup empresarial que si no es ven part de les seves accions del Girona, l'equip català no podrà participar a la Champions de la temporada que ve.
Les normes de multipropietat de la UEFA especifiquen que 2 clubs dels quals un grup empresarial controla almenys el 30% de les accions no poden jugar una mateixa competició. El City Group posseix el 100% de les accions del Manchester City i el 47% de les del Girona. Per tant, estaria infringint aquesta normativa. La UEFA proposa una alternativa en cas que la situació accionarial no s'hagi adaptat a la normativa d'aquí al 3 de juny, que és la data límit, que el Girona jugui l'Europa League on no competiria amb l'altre equip de grup.
I d'altra banda, en futbol femení, el Barça continua sense conèixer la derrota a la Lliga Femenina i s'ha imposat per un un contundent 0-4 aquest dimarts a l'Eibar, en un partit ja sense transcendència, ja que les catalanes són des de fa setmanes campiones de Lliga. Ara ja miren cap a la final de Copa, que tindrà lloc aquest dissabte contra la Reial Societat.
En el partit d'aquest dimarts, Jonathan Giraldez no convocava diverses de les seves jugadores habituals, reservant-les pels propers compromisos. Tot i això, les blaugranes no tenien cap dificultat per imposar-se a les rivals, amb gols de Salma Parayuelo, Marta Torrejón, Graham i Alexei Putellas. Per cert, que qui és més a prop de jugar la temporada que ve al Barça és la davantera Ewa Pajor. La internacional polonesa, de 27 anys, ha anunciat que deixarà el Wolfsburg a Alemanya a final d'aquesta temporada i tot apunta que la seva propera destinació serà Barcelona.
I a tot això, l'any 2026 es jugarà la primera edició del Mundial Femení de Clubs. S'ha aprovat avui en el Congrés que la FIFA està fent aquests dies a Bangkok.
Aquest Mundial es disputarà el gener o el febrer del 2026 en una seu encara per determinar amb 16 participants. La competició es jugarà cada 4 anys, igual que el nou format del Mundial de Clubs masculí, que tindrà una primera edició entre el juny i el juliol del 2025 als Estats Units. Queden encara per determinar els criteris de classificació per aquesta primera cita mundial, que a falta de més detalls es converteix en un nou objectiu per al Barça, vigent campió d'Europa, i que el pròxim 25 de maig defensarà la corona europea a la final contra l'Olímpic de Lió, el dominador històric de la competició.
Deixem el futbol, parlem també de bàsquet, perquè avui comencen els play-offs pel títol de Lliga ACB masculina, amb dos catalans lluitant pel campionat, són el Barça i el Baxi Manresa.
El primer partit de quarts de final es juga aquesta nit entre Real Madrid i Gran Canària, a partir de 8:45 del vespre. Demà serà el torn del Manresa, que visitarà la pista de l'Unicaja a la mateixa hora. Al cap de setmana jugaran els altres dos partits, dissabte a les 6, València Bàsquet, UCAM Murcia, i diumenge al migdia, 12:45, Barça Canàries. Recordem que en aquesta fase de quarts de final passarà a la Final Four el millor de 3 partits. Per cert, que la Lliga ACB ha anunciat el millor quintet inicial d'aquesta temporada i no hi ha cap jugador del Barça, sí que hi figura Andrés Feliz de la Penya.
I acabarem amb dos apunts d'informació poliesportiva. En handbol, el Freiking Granollers fitxa el central brasiler Tarcísio Freitas, que arriba lliure de contracte i ha signat amb el Club del Vallès per 2 temporades.
Freitas, de 24 anys, ja té experiència a la Lliga Sobal, ja que ha jugat les 3 últimes temporades al Recoletas Valladolid. Internacional en categories inferiors de la selecció brasilera, Freitas destaca per la seva capacitat anotadora. D'altra banda, també en informació poliesportiva, el jugador d'hoquei patins del Barça, Pau Bargalló, ha anunciat que deixarà l'equip a final de temporada. Amb aquest missatge s'ha acomiadat de l'afició.
És cert que sempre havia pensat que estaria molts més anys aquí. Però a vegades les circumstàncies canvien i al final ha arribat el moment de separar els nostres camins. Tot i que seguiré desitjant sempre la victòria d'aquest equip i amb l'esperança d'algun dia o altre tornar aquí a la que considero casa meva.
El seu contracte finalitza el 30 de juny i serà llavors quan deixi el Barça, on ha jugat 8 temporades i on ha guanyat 24 títols.
Estel migdia.
I tancarem edició, com cada dia ho fem, amb els apunts culturals de la jornada. Us recordem que avui s'inaugura el Festival Barcelona Poesia, que fins al dia 22 de maig ha programat a la capital catalana una quarantena d'activitats al voltant de la poesia i que portarà també fins a Barcelona 130 poetes.
Antònia Vicente és l'encarregada d'inaugurar el certamen amb la lectura del pregó, que tindrà lloc avui. Serà a les 7 de la tarda a la sala Paral·lel 62. L'escenari d'aquesta sala s'omplirà dels poetes més reconeguts i també guardonats amb els premis més importants de poesia, com Mireia Calafell, Marina de Cabo, Jordi Solau, Casals, Irene Tarrés i Joan Tomàs Martínez. La jornada inaugural la tanca l'actuació de la nova iorquina Lídia Lung.
I també recordem que les entrades pel concurs de castells que se celebra a Tarragona es posaran a la venda el dia 24 de juliol. Avui s'ha presentat la nova edició d'aquest concurs, que es farà el dia 29 de setembre a Torredembarra i el cap de setmana següent, 5 i 6 d'octubre, a Tarragona, i que reunirà les 42 millors colles castelleres del país.
La jornada de Torredembarra serà d'accés gratuït. La del dia 5 costarà 6 euros i la de diumenge valdrà entre 12 i 15. Avui també s'ha presentat el cartell obra de Ricard Martínez Teruel, creat a partir de 68 fotografies històriques del concurs.
I així començava el disc On és la màgia, publicat pel grup La Iaia ara fa 10 anys. Ara el disc es reeditarà i el trio de Vic, que està format per Ernest Crusats, Jordi Casadesús i Jordi Torrents, tornarà als escenaris després d'una aturada de més de 5 anys.
La Iaia farà 4 únics concerts i gravarà 3 cançons inèdites que s'inclouran en una reedició del disc On és la màgia, el segon disc dels 3 que van publicar. El primer concert de retorn serà a Banyoles, dins del Festival Afònica, i també passaran per Olost, Menorca i també Barcelona. El concert a la capital serà el 4 de desembre a la Sala Apolo i les entrades ja s'han posat a la venda avui mateix.
Celebrem doncs aquest retorn de la Iaia amb aquests 4 concerts que faran a Barcelona. Recordem, el 4 de desembre, entrades a la venda avui mateix. Amb això acabem edició per avui dimecres. Tornarem demà puntuals a les 2 aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació que en cada tarda i fins les 6 amb el Fabricació Pròpia de Barcerraga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.